Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Els centres educatius de l'Escala programen jornades de portes obertes prèvies a les preinscripcions per al curs vinent. A primers de març, a les escoles. La vigília de Sant Jordi, a l'escola Bressol. En parlem a l'obertura de l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de la una. Un informatiu on parlarem també de la segona diada Julian Assange, convocada per demà dissabte a l'Escala, a la una del migdia, a la plaça de l'Ajuntament, acte organitzat des del Consell Local del Consell per la República. El cicle de novel·la històrica repassa grans obres literàries del gènere de la mà de Martí Gironell. Se n'han fet dues sessions dedicades a la literatura àrab de Naguib Mahfouz i el gran autor americà de novel·la històrica Noah Gordon, al qual se li va dedicar ahir la segona sessió. Esports, agenda del cap de setmana. El primer equip del Futbol Club L'Escala afronta el primer desplaçament de la segona volta al Baix Empordà, al camp del Palamós, intent de sumar els primers punts d'aquesta segona volta. Per la seva banda, els dos equips de bàsquet i el de tennis de taula juguen a casa. Recull d'agenda d'activitats, entre elles activitats com la neteja a la platja de Riells, convocada per la brigada activista del Celebret, demà al matí. Després hi ha taller de robòtica a la biblioteca, hi ha la segona diada Julian Assange a la plaça de l'Ajuntament i a la tarda sortida al teatre i presentació ja al vespre del llibre Sense càstig, 10 crims impunes, elaborat pels periodistes Tura Soler i Jordi Grau. Tot això més al temps, al punt de les 6, a l'informatiu local de cada tarda a Ràdio L'Escala. A les portes d'un cap de setmana que serà d'anticicló, amb cels molt clars, però molt contrast de temperatura entre dia i nit. A primera hora tindrem glaçada. Dit això, ara continua l'Arran de Mar, el magazín de mar de Catalunya que elaborem conjuntament 7 emissores locals. 7 emissores locals, Arran de Mar. Descobrirem en aquesta segona hora el surf amb l'Anna Boque, parlarem de Monturiol i Lictíneu i ens visitaran les anxovetes cantants d'havaneres. Al punt de les 6, l'actualitat local i els esports, zona mixta amb Ivan García. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que condueix l'Ali Giné. Al punt de les 8, els programes musicals que són els divendres, Mixtures, Músiques del Món i Connexió Eclèctica amb Joan Jovigut. A partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del mes que era l'informatiu local ja al punt de la mitjanit, més altra volta els esports amb Ivan García, zona mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon amor, gent. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me...
Parlem de medi ambient, parlem de medi nostre.
La nostra especialista, que no és el primer cop que entra a Arran de Mar, que és l'Anna Boque. Anna, bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda, molt bé.
Ui, estàs a la platja, surts a surfar ja o què? Que sentiu una mica malament.
No, surts a surfar ja, però estic a prop de la platja.
Recordem que l'Anna treballa al Centre del Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili i també està amb el seu doctorat per constatar que la Costa Daurada és un dels millors llocs per fer surfar a Catalunya. Com va amb aquest tasca de la tesi? Com va?
el títol de doctora i ara vaig presentar pels mesos i ja soc doctora.
Felicitat, llavors.
I llavors, doncs, bueno, tot i que ja soc doctora, no, sí que no he deixat de banda l'estudi que està fent amb els turcs i l'estem continuant fent, intentant avançar mica en mica i també ho estem ampliant amb altres activitats també.
A veure, què està passant aquí a la Costa d'Obra? L'altre dia vam parlar amb l'Eric Faura, no sé si el coneixes.
Sí, l'Eric, ens coneixem i tant de l'aigua.
I l'Eric ens estava dient, mira, jo m'he animat, estic muntant una escola de surf mòbil a Tarragona, gratuïta, vaja, una iniciativa molt xula que ens va explicar l'Eric. Molt xula que ens va explicar l'Eric. Anna, vosaltres també esteu amb això d'ensenyar surf o quines platges podem anar a fer? Per començar, quines platges podem anar a fer surf aquí a la Costa Daurada que ens recomanis?
Clar, nosaltres no estem anant a ensenyar a fer surf, mm-hmm. Per això està gent com per exemple l'Eric amb la seva escola de surf, i la veritat és que està bé que hi hagi llocs com l'escola tarragonina de surf, perquè així la gent que vol començar doncs tingui unes nocions mínimes i conceptes de seguretat per no prendre mal. Llavors això és com si diguéssim feina dels instructors de surf. Uh-huh. Però llavors estem nosaltres, que el que fem és intentar millorar aquella informació que consulten tant els surfistes com a escoles de surf, que els ajuden a gestionar l'activitat, no? Ja sigui al dia a dia, per exemple, l'Eric, per poder saber en quines platges anar, doncs, òbviament que ell sap ja per pròpia experiència, però nosaltres el que estem intentant fer és millorar la predicció que mm-hmm. tenim ara.
On es poden consultar aquestes prediccions, Anna? Que si n'escolta un surfero ara, on hauria d'entrar per veure aquestes dades i aquestes recomanacions?
Pues, segurament, si ens escolta un surfero, si ja porta un temps, més o menys ja sabrà on mirar-ho, perquè amb la meva tesi el que ens va sortir de resultats, que vam fer una enquesta a gent que hagués fet surf almenys un cop a la península Ibèrica, mm-hmm. Ens va sortir que quasi tothom consultava informació, o sigui, la majoria era un sí, i alguns a vegades, i ningú deia que mai consultava la informació abans de fer surf, o sigui, som una comunitat que sempre consultem la informació uh-huh. Meteorològica per saber, no? Però bueno, a part d'aquí, doncs, ells mirarien, doncs, hi ha diferents portals, no?, com Todosurf, Windy, bueno, portals que donen la previsió i alguns estan més adaptats a les necessitats dels surfistes i altres no. Uh-huh. Llavors, és que va, però donades que amb aplicacions que ho donen més exacte, i llavors, per verificar que aquestes previsions se van encertant, uh-huh. hi ha el que seria el nou cas, que s'anomena, que és una sèrie de sensors que han per la costa, no?, per verificar que la previsió està arribant o potser s'està retardant o no està encertant, no?, perquè no són exactes. Llavors, amb aquests sensors, que al final són webcams o boies que hi ha per la costa, doncs se pot mirar. Això se pot mirar molts patronats de turisme, a municipis d'aquí, com per exemple Cambrils, Salou, i en les webcams, a la Pineda, podem mirar aquestes webcams i comprovar. I després tenim les boies de puertos de l'Estado, que també ens donen
que sí,
informació.
Que és on tothom consulta, bàsicament, no? Les boies de l'Estado és una font de dades increïble. Anna, llavors vosaltres esteu amb la tasca una mica de com millorar un observatori, no?, amb aquestes dades i que sigui més precís, entenc, llavors, no?
Sí, exacte. Nosaltres estem definint el que és la climatologia, no?, amb tots els anys del passat, definint el que és la climatologia, no?, amb tots els anys del passat, amb registres des de el període de la ona, de la península.
És que, la veritat, la gent des de fa uns anys comença a al·lucinar quan fa molt temporal i comences a veure 20 o 30 persones amb els neoprenos fent surf al Miracle, per exemple, a Tarragona, com podria ser un punt, o d'altres punts, no? Ara mateix, quines serien les platgetes o les platges que tu recomanes, Anna? Ja sé que potser no tenim les dades meteorològiques exactes, però quines diries que diries? Bueno, aquests mesos està bé pues, anar a prop del Cap de Salou, anar...
Això depèn molt del temporal que vingui, doncs si és més de llevant o ve de sud, depèn d'això, no? I si és un temporal que ve molt fort o ve una mica més tímidament. Llavors, quan venen temporals però que no són molt forts, han de buscar platges que estan orientades cap a la direcció de l'onatge, no? Perquè no tots els temporals l'onatge de la mateixa direcció. Llavors, aquí, per aquesta zona de Tarragona, les platges que queden com més exposades a l'onatge, sobretot com venen de llevant, seria la Pineda. Llavors, la Pineda, dies que hi ha no molta previsió d'ona, però sí una miqueta, a partir d'uns 0,5 metres o així, és bastant probable que allí entris, si la direcció és adequada, perquè és la que és més freqüent, és de l'orientació que està a la platja de Pineda, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, si ve un temporal més dur, doncs segurament haurem d'anar buscant platges que siguin, com si diguéssim, d'esquena a la direcció de l'onatge que està venint, perquè així és més segur pels surfistes. Perquè no perquè hi hagi onades en una platja vol dir que siguin útils pels surfistes, perquè pot ser que estigui com molt remenat al mar i tampoc sigui...
Clar, i hi hagi un mar de fons que t'arrossegui cap a dintre, també, no?
Clar, exacte.
A mi em sorprèn de totes les polítiques turístiques que sempre es parlen al Camp de Tarragona i que sempre s'està parlant de turisme i de... que el surf no l'estan explotant gaire, vull dir, i tu precisament expliques que dintre de Catalunya Tarragona és una petita joia per surfistes i sembla que no s'estan posant molt les piles amb això, no? O com ho veus, això, Anna?
Bueno, a veure, el que passa és que aquesta activitat ara sí que està tenint una mica d'auge pel que seria a la societat en general d'aquí, però s'està com coneixent i s'està donant a conèixer. Llavors pot ser que en algunes ocasions qui gestiona la pròpia destinació turística pues, no s'hagi parat a pensar que hi ha aquest recurs.
Clar,
sí, que és veritat, sí que és veritat que no podem competir, per exemple, amb el País Basc o qualsevol destinació turística de surf del nord d'Espanya, perquè ells tenen molt més freqüència d'onatge. Però sí que tenim activitats nàutiques alternatives, com podria ser la vela, el paddle surf, el kayak, que es poden complementar i realment se pot ofertar una oferta turística, no? Per desestacionalitzar la temporada més o menys regular durant tot l'any, tenint en compte les dades del clima, del que ens diuen de quan és viable fer una activitat o una altra.
Clar, no només a les platges només no estan per gaudir-les quan hi ha sol, quan és l'estiu, sinó tot l'any amb altres activitats, com bé dius, amb altres disciplines esportives. I clar, és una idea, es parla molt de desestacionalitzar el turisme, però aquesta seria una bona idea per fer-ho, no? El fet de dir, escolta, a l'hivern tenim uns mesos on es poden practicar molts esports a la mar, no cal que ens esperem al juny o al juliol, no?
Exacte, sí. Això és perquè normalment aquí doncs, s'ha incentivat més el turisme de sol i platja a la costa, però bueno, tenim altres potencialitats que se poden explotar si són necessàries i si se poden desenvolupar de manera sostenible. Llavors, bueno, també estem fent un projecte que vam parlar fa unes setmanes o mesos ja inclús amb la Diputació de Tarragona i juntament amb l'Ajuntament de Calafell, que vam organitzar uns tallers i de cocreació amb diferents empreses que ofereixen activitats nàutiques i això pues, ja estem obtenint els resultats de, per tota la província de Tarragona, de la costa de la província, doncs més o menys quines zones són més aptes per uns esports o uns altres i en quina època de l'any. Llavors desitgem que un cop tinguem aquests resultats, que farem una jornada de presentació, doncs que tota aquesta informació pugui servir per intentar gestionar aquesta oferta.
Clar, el que és clar és que els surfistes són els primers, són l'avantguarda, podríem dir, ells ja saben on s'ha d'anar, van a fer surf i ells van a fer el seu esport, independentment que l'Ajuntament o el municipi s'adoni compte que estan en gent cap allà fent aquest esport i que vegi que pot activar certes polítiques turístiques que a més són sostenibles, perquè no es contamina res, no es llença res al mar, i bàsicament és aprofitar aquests mesos que no són l'estiu per fer aquesta activitat com és el surf. Ja has surfejat aquests mesos ja, Anna? Has entrat a l'aigua o no?
Sí, sí. Pel que seria aquesta temporada, bastant poc, perquè realment aquesta temporada està sent una temporada molt limitada perquè fa el recurs del surf.
Clar.
Però justament aquesta setmana, amb el temporal que hem tingut, hi han hagut condicions, bueno, de tot tipus, per més nivell, no tant nivell, i han hagut bons dies per poder practicar.
Bueno, doncs esperem que vinguin temporals que no siguin devastadors, però que sí que ens ajudin a regenerar el fons marí i que sobretot els surfistes pues, puguin aprofitar també i fer el seu esport, perquè és, almenys a Tarragona és molt curiós quan fa mal temps veure'ls el miracle i la gent diu, és que venen de Barcelona, venen de no sé on, i ells ja saben on anar-hi, no? Anna, moltes gràcies per donar-nos aquesta informació surfera. Quan tingueu més detalls sobre l'observatori ens ho comenteu i el rellancem, perquè Vinga. La gent no el sap i el conegui, d'acord?
Molt bé, i tant. Vinga.
Una abraçada. Gràcies. Vagi bé.
Adéu.
Els museus dels nostres ports.
I ara naveguem cap al Museu Marítim de Barcelona per conèixer què està passant amb un dels seus elements que s'han transformat en gairebé una icona dels jardins del museu. Es tracta del submarí Ictíneo 1, la rèplica del submarí que es va construir per la pel·lícula Narcís Monturiol, El senyor de la mar. Què està passant, Sergi, amb aquesta rèplica?
Hola, Fran. Doncs bé, com dius, l'Ictíneo 1 és una de les dues rèpliques que es va construir per aquesta pel·lícula, que narra la vida d'aquest personatge, d'aquest català il·lustre, en Narcís Monturiol. Ara, però, aquesta rèplica s'ha hagut de retirar dels jardins del Museu Marítim de Barcelona, i per aquest fet volem parlar, volem saber què ha passat, i per això ens acompanya el director del Museu Marítim, l'Enric García. Bona tarda i moltes gràcies per ser aquí a la Rand de Mar.
Bona tarda a tothom.
Aviam, Enric, clar, la primera pregunta és obligada, no? Com arriba aquesta rèplica, aquest submarí al Museu Marítim?
Mira, en realitat, sabeu, com heu comentat, que es van fer dos rèpliques per la pel·lícula aquesta de Monturiol, El senyor del mar. Una d'elles, l'Ictíneo 1, va arribar al Museu Marítim, però ja fa molt de temps, ara me'n recordo l'any exactament, es va haver de fer una segona, el 2013, exacte. El 2013, aquest decorat, perquè era un decorat per una pel·lícula, ja estava molt deteriorat, no estava pensat per durar molt, era un decorat per una pel·lícula, llavors el vam haver de refer, es va construir una segona rèplica. Aquesta que hem desmuntat ara no és la primera que es va fer per la pel·lícula, sinó que és una segona.
Val.
I aquesta segona es va construir, diguem-ne, es va construir sense pensar que havia de durar molts anys i que havia d'estar a la intempèrie. I llavors ara el que ens hem trobat és que amb el sol, la humitat, la pluja, etcètera, etcètera, aquesta cosa, aquest decorat, aquest objecte, doncs s'ha anat deteriorant i ha estat impossible restaurar-lo. Aquesta és en essència, aquesta és la qüestió.
Perquè teníem entès que que es va fer aquesta rèplica, evidentment, era per rodar la pel·lícula dedicada a Narcís Monturiol, però que l'original també hi sortia a la pel·lícula que es va rodar.
L'original, vols dir, el submarí que es va construir per la pel·lícula.
Sí.
A veure, els que es van construir per la pel·lícula eren uns objectes que no tenien a l'interior, no teníem cap reproducció dels submarins originals, sinó que era la part externa,
sí,
que havien de donar la sensació de que eren els submarins.
De que eren els submarins, és... vale.
Exacte. I estaven, la veritat és que estaven molt ben fetes,
sí,
des del punt de vista de donar la imatge de les dimensions i les formes de l'Ictíneo. Però és una mica, penseu, els decorats de les pel·lícules, que tu veus una façana perfectament feta, però darrere no hi ha res.
Clar.
I la façana de les pel·lícules, de vegades es fa una façana per una pel·lícula concreta, o de vegades es fa uns estudis, que es fa una cosa molt ben pensada perquè estigui a la intempèrie, però forma part d'un estudi. En aquest cas, es va fer per una pel·lícula. Quan va acabar la pel·lícula, això s'hauria d'haver destruït, però algú va pensar que era una bona idea conservar-la. Jo penso que va ser una bona idea, però sempre has de ser conscient que hi ha coses que estan construïdes per durar, hi ha coses que estan construïdes perquè tinguin una vida efímera, que és el cas.
Clar. I ara un cop, clar, perquè ara el deteriorament és tan gran que, com ens has dit, no es pot recuperar, es procedirà al desballestament, se'n recuperarà alguna part? S'intentarà fer una altra còpia?
Sí. A veure, nosaltres el que estem dient que és que el que fem és que retirem aquell objecte, el retirem per refer-lo. Refer-lo en aquest cas no és restaurar-lo, sinó que és fer-lo de nou, però amb unes formes interiors, amb uns equipaments i amb uns materials que permetin que tingui una durada. Ja fer una cosa pensant perquè duri molts anys i que tingui un manteniment raonable, etc, etc. Això és una peça icònica. És una peça que, a part que estèticament és molt bonica, és una imatge que ja està associada al museu i està associada a la nostra història marítima.
Així?
Ningú la vol destruir, ningú la vol fer desaparèixer. El que clar, volem, precisament, clar, és tenir un itineo que sigui bonic, que duri molts anys i que continuï sent aquesta imatge que tots volem.
Així podríem dir que el decorat de la pel·li s'ha convertit en patrimoni, també.
A veure, aquest és un tema molt delicat. Aquest és un tema molt delicat, perquè no és patrimoni. En realitat no és un patrimoni. Hi ha gent que ha dit que estem destruint patrimoni. És un decorat d'una pel·lícula. Fixeu-vos que si pensem en el que és la... Sabeu que al Museu Marítim tenim la rèplica de la galera.
Sí.
La rèplica de la galera és una rèplica d'un vaixell i està construïda tal com era el vaixell. I a part de que està dintre del museu i està ben conservada, no té els problemes que tenia l'ictíneo, per dins i per fora representa el que era l'embarcació original. Aquest ictíneo era externament, tu el veies, però per dintre no tenia una estructura, no reproduïa com era l'ictíneo per dins. No té el valor que té. Quan en un museu parlem d'una rèplica, vol dir que reprodueix una sèrie d'elements que reconstrueixen la peça original. En aquest cas és més un decorat que no una peça, que no una peça original o replicada, i per tant posar-li la categoria de patrimoni és molt delicat. Mira, jo l'altre dia comentava amb una gent, sabeu que a Port Aventura tenen reproduït una cosa que sembla com un porc pescador de la Mediterrània.
Bé, i tenen
ningú diria que allò és patrimoni, per
barco
molt
pirat.
Ben fet que estigui, clar.
I tenen el barco pirata, també.
Sí, exacte, però exacte, hi ha un cadaquer, sembla que al Japó, que està replicat també, ningú diria que això és patrimoni.
Ara, jo què sé, una pel·li d'aquestes apocalíptiques dintre de X anys que algú es trobi PortAventura, potser aleshores sí que,
sí, sí,
que el
mira,
farà patrimoni.
El poble espanyol a Barcelona,
sí,
van replicar edificis que existien i tenien aquesta voluntat. Amb els anys, això des de l'any 29 ara, això ara forma part del patrimoni perquè la societat li ha donat aquest caràcter.
Amb
el cas de l'ictíneo, el que sí que és, està claríssim, que forma part de l'imaginari, és una icona i és un símbol. Llavors, aquestes tres característiques fan que tots vulguem tenir un ictíneo, que sigui visible, que no sigui un perill per ningú i que duri per sempre, si és possible. Això hem hagut de passar per aquesta fase de desmuntar tot això. Hi ha unes grans parts d'aquesta peça que són sobretot els elements metàl·lics, que són però magnífics, tot això recupera.
O sigui
que el que tornem a fer, de fet el que tornarem a fer, serà millor en tots els sentits. I a més, que no tenim la garantia, que no la té ningú, però la voluntat és que duri, si no per sempre, el màxim de temps.
Clar, perquè ara, fins ara hem estat parlant d'aquest decorat, no?, o d'aquest material fet servir per la pel·lícula, però anem a tocar una mica carn i ossos i història.
Sí.
Parla'ns una mica d'en Narcís Monturiol i de la importància que va tindre ell com a inventor, no?, com en aquest cas, per arribar a crear aquest submarí.
Mira, aquí hi ha un tema que també és important. Jo com a director del Museu Marítim és una cosa que jo he de dir clarament. Narcís Monturiol no és l'inventor del submarí. Això és una frase feta que utilitzem, però en realitat no existeix l'inventor del submarí. Com no hi ha l'inventor del cotxe ni hi ha l'inventor de l'avió. En realitat hi ha una successió de persones o d'equips que han anat creant diferents elements, diferents avenços tecnològics, que al final la suma de tots ha donat un resultat, que és unes màquines que funcionen bé o més o menys bé. Llavors, aquesta idea del geni que un dia pensa una gran idea i que la fa i que és l'únic al món, això no existeix. A l'època d'en Monturiol, abans que ell i després que ell, i durant la mateixa època, hi van haver moltes altres persones en diferents llocs del món que van dissenyar submarins, els van construir submarins, alguns van funcionar i altres no. Llavors, què és important? En realitat, el que va aportar Monturiol són, des del nostre punt de vista, dos coses molt, molt importants. Una llista d'elements tecnològics que encara funcionen, això de tenir un doble buc que pots incorporar entre les dues capes, incorporar aigua per utilitzar-la com a llaç, la idea d'una mena d'elements que permeten fer entrar aigua al submarí i que s'enfonsi i expulsar l'aigua i que pugi, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie d'elements que encara estan amb tots els submarins del món, encara hi són, i aquests dissenys sí que són idees del Monturiol i desenvolupades per ell. O sigui que hi ha un reconeixement internacional que ell va fer unes aportacions fantàstiques. I després ell va fer una cosa que també continua funcionant, que és la millor solució per fer les coses, que és crear una mena d'oficina tècnica. I precisament és aquesta idea de no un geni que ho fa tot ell, sinó que ell té una idea i s'envolta de gent que sap construir, sap dissenyar, sap dibuixar, i amb aquesta mena d'oficina tècnica fan el submarí. I això és una cosa que en el seu moment va ser molt modern i jo crec que és una de les aportacions. També pensem que ell va fer un submarí quan ja s'estaven fent submarins metàl·lics, i ell va fer un submarí de fusta, perquè és el que podia fer el país. Ja era un element una mica fora del temps. Va intentar instal·lar una màquina de vapor que no va funcionar. Va intentar instal·lar un sistema de respiració artificial que tampoc va funcionar. Vull dir que d'alguna manera també hem de veure que, clar, que no és un element perfecte.
Però això és ciència, no? Forma part de l'assaig i error, també.
Exacte. Però això no desmereix de cap manera, no desmereix de cap manera. L'únic que fa que hem de situar les coses, i més avui dia que nosaltres, amb el nostre món, sabem el que vol dir el desenvolupament tecnològic, l'I+D, i això sabem que no existeix sempre aquesta idea del geni, però en canvi sí que va ser genial en la manera en què va fer aportacions que han perdurat amb el temps. Això seria de reconèixer, i jo crec que té un reconeixement internacional de sempre.
Doncs, Enric, no, aquest missatge és molt interessant, eh? O sigui, que tant que els invents no neixen per generació espontània, sinó que són passos, és evolució de molta gent implicada, això cal que els oients i que la gent també ho tingui bastant interioritzat.
Sí, sí. Hi ha gent que s'enfada perquè pensa que Monturiol està molt mitificat en aquest sentit. Per exemple, i us explico una altra cosa que és molt típica, Monturiol té una imatge d'una mena d'heroi romàntic, pacifista. No, ell va dissenyar un submarí que després va tenir unes accions bèl·liques. Va dissenyar un submarí que portava una mena de torpedos i una artilleria i ho van presentar a l'Armada Espanyola per si el volien fabricar. Vull dir que era un home conscient de que estava fabricant una màquina que tenia moltes utilitats. Era un home pràctic, era un home intel·ligent, i això fa que tingui tot el nostre respecte. O sigui, no desmereix que li traiem l'etiqueta del inventor genial. A l'inrevés, jo penso que és més interessant veure que és una persona que dissenyava, pensava, reflexionava i provava i s'equivocava i tornava tal, que no un il·luminat que un dia té una gran idea. Jo crec que té més valor el que va fer Monturiol del que la llegenda diu. Però s'han de dir les coses amb les paraules més exactes possibles.
Home, i tant. I per acabar, Enric, ja que som al Museu Marítim de Barcelona, digue'ns una exposició que puguem passar a veure ara i que agradarà a tothom.
A veure, nosaltres ara d'exposicions temporals tenim una sobre el Prestige, sobre la catàstrofe del Prestige.
Molt interessant.
Però és la veritat que és molt interessant. Però jo insisteixo, quan la gent em pregunta això, el propi museu, el que diem l'exposició permanent, que ja no és permanent perquè els museus ja no tenim exposicions aquestes que duraven 40 anys, la pròpia exposició permanent, per dir-ho en termes que tothom entengui, és la part més interessant, perquè és la part més completa i és la part que segurament ofereix com més punts de reflexió, saps? Hi ha més objectes originals, hi ha més historietes allà amagades. Jo penso que de vegades sembla que necessitem les exposicions temporals, però en realitat la permanent, que és una mica la nostra enciclopèdia, doncs aquesta, la nostra, és molt interessant, i jo recomanaria que qui no l'hagi vist els últims anys, que està molt renovada, doncs que la vingui a veure.
Doncs Enric García, director del Museu Marítim de Barcelona, moltes gràcies per ser aquí al programa, per ser la Randa Mar amb nosaltres un cop més.
Encantat.
I animem, com deies ara, que la gent vagi a visitar el museu, vagi a veure les exposicions i vagi a veure aquest edifici tan patrimonial on està instal·lat el museu, i que si algú no l'ha vist, val molt la pena. A reveure.
Gràcies, i escolta, gràcies per la feina que feu, com a director del Museu Marítim. Us he de donar les gràcies perquè ens interessa molt que feu aquesta difusió.
Moltes gràcies, Enric. A reveure.
Adéu.
Adéu.
Moltes gràcies, Sergi, per aquesta píndola sobre el gran Narcís Monturiol. I continuem a Randa Mar i ens quedem amb tu, Sergi, perquè parlarem d'havaneres. Això que estem escoltant de fons no són havaneres, eh? Això és Byron Lee and the Dragonites, això és ska jamaicà, però l'hem deixat perquè, et dic, parlarem de l'havanera com a gènere musical capdalt per entendre la música del nostre país. Un estil que ens lliga absolutament amb la mar i una escola de grans compositors i cantants. Carlos Cano, Marina Rosell, Silvia Pérez Cruz, entre d'altres, s'han aventurat en aquest gènere a mig camí entre l'Havana i la península. Aquest divendres li volem dedicar un espai a la nostra estimada havanera, i ho farem amb una convidada realment especial.
Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca, i tornar a sentir sa cançó de la mar i desfer.
Amb aquesta cançó titulada Nanena, tornada a Menorca, avui a la Randa Mar volem parlar d'havaneres. Avui volem donar veu a un grup d'havaneres que ha refrescat les cantades dels darrers anys amb estil propi i, el més important, amb tres figures femenines damunt uns escenaris on fins ara l'home, la veu de l'home, hi guanyava per golejada. El de les Anxovetes, un grup nascut l'any 2013 a Girona i que el formen la Montse Ferramoner, la Marta Pérez i la Tona Gafarot. Això sí, amb l'acompanyament d'en Xevi Pasqual al contrabaix, en Salva Gallego com a guitarrista i en Xevi Salvatella com a tècnic de so. Així que si elles són les Anxovetes, ells seran els Seitons. De les tres Anxovetes, avui tenim aquí a l'estudi la Tona Gafarot. És un plaer donar veu a la música en un programa tan salat com aquest, i és un plaer trobar-te aquí a la Randa Mar. Siguis molt benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Aviam, Tona, ja sé que aquesta pregunta és molt clàssica. Segurament us l'han fet no una, ni dos, ni 40 vegades. Com ho portem, això d'un grup femení en un gènere on la veu i presència de l'home ja ha tingut tant de protagonisme?
Al principi, quan ens vam crear com a grup, estàvem una mica espantades perquè pensàvem com ens rebrà la gent. I la veritat és que, per sorpresa nostra, tothom ens va rebre amb els braços oberts, tant des de dintre del món de l'havanera, no, els diferents grups d'havaneres, com el públic, com els mitjans de comunicació. Dit això, sí que és veritat que al llarg d'aquests 10 anys que portem de grup, d'existència de les Anxovetes, ens hem trobat alguna situació encara masclista. Jo no vull dir que el món de l'havanera sigui masclista, és masculí, però no masclista. Mm-hmm. Però sí que puntualment, encara malauradament, te trobes algun comentari, alguna situació que et recorda que encara hi ha gent que pensa una mica com abans, diguéssim. No han evolucionat.
Okay. us considereu unes revolucionàries de la manera?
No era la nostra intenció. Si algú ho considera, ho puc entendre, perquè és veritat que fins a dia d'avui hi havia molt poca presència femenina. I la veritat és que si hi és aquesta presència femenina, normalment era puntual, no? Una dona entremig de 4 o 5 homes, per exemple. De totes maneres, per trencar, les que van trencar van ser les Algues l'any 1985, que en realitat són elles les que van ser el primer grup de veneres en femení. Molta gent ens etiqueta que som les primeres, això és mentida. Podríem dir que som les primeres d'aquest segle, no? O d'avui dia, doncs, que vam formar un grup, no com a solista, sinó com a grup de veneres, això sí, els hi compro, però que som les primeres de la història no és veritat. Per tant, hem trencat? Jo crec que sí, en certa manera, però en cap cas era la nostra voluntat.
Habaneres, però també en el repertori teniu altres gèneres, teniu cançons pròpies, no? Toqueu diferents pals.
Correcte, tenim balsets mariners, tenim rumba habaneres, tenim sardanes i també volem fomentar i volem promoure molt el tema de les cançons pròpies. La veritat és que tenim a dia d'avui 4 discos publicats i un d'ells és el tercer, és Dones, amb la D entre parèntesis, i aquest disc està compost per 10 cançons pròpies fetes per tots nosaltres, tant anxovetes com seitons. Llavors, convidem a la gent a escoltar-lo perquè val molt la pena. No són habaneres, però és cançó mediterrània, s'allunya una mica de l'habanera, però sense deixar aquesta essència mediterrània.
De fet, havien etiquetat, o a vegades han etiquetat l'habanera com un gènere molt encorsetat, un gènere molt, molt tancat, no? Que hi hagi aquesta intenció d'obrir l'habanera i obrir els estils de l'habanera, això suposo que també li dona una nova empenta.
Clar, això d'encorsetat no sé en quin sentit, perquè pel que fa a la quantitat de cançons d'habaneres que n'hi ha moltes. No sé si ho dius...
Ho dic més que per les habaneres, per algun tipus de cantada d'habaneres.
Ah, d'acord. Vale, perquè pel que fa al repertori,
sí,
és
repertori,
molt extens.
Ara, és molt ampli.
Sí que és veritat que sempre s'acaben cantant les mateixes, perquè el públic les espera també, que és un dilema. T'obres a noves cançons i fins i tot cançons de composició pròpia, però que el públic doncs no les conegui, per tant, potser de bones a primeres no empatitzi tant amb la cançó, o dones el que ells volen, no? Llavors, bueno, volem trobar un terme mig i per això apostem per aquests temes propis.
Clar, l'habanera, suposo que el contacte amb l'habanera deu venir petites joves. Com hi vau entrar-hi, en el món de l'habanera?
En el meu cas, vaig ser jo potser la que va... No, potser no, segur. Els meus companys no tenien un contacte previ amb el món de l'habanera. Jo sí, perquè el meu pare havia cantat forces anys amb el grup Vora Mar, de la Bisbal d'Empordà, i curiosament ell també feia la veu greu, com faig jo dintre del grup de les anxovetes, doncs ell també en el Vora Mar feia la veu greu. I quan jo tenia, doncs, 10 anys, més o menys, ell va començar a cantar i, evidentment, doncs el seguíem a tot arreu. Fins al punt que vaig dir un dia, ostres, quan ja en tenia 14 o 15, n'estic tipa de les habaneres, no vull tornar-ne a sentir parlar mai més, perquè, clar, darrere del meu pare em vaig quedar, bueno, ben farta. I mira, coses de la vida, al cap d'uns anys vaig fer el grup.
Doncs, clar, és una història que també repetiu les integrants del grup, les altres dues que en formen part, també tenen una... També els hi ve d'abans o hi han entrat més recent?
Elles s'hi van posar en contacte amb l'habanera a través meu. Per tant, abans que
la líder.
Jo... Sí. Em diuen la mare anxoveta.
Ah, bé.
Curiosament, del grup sóc l'única que no és mare, però en canvi sóc la mare anxoveta, cosa que també ho trobo molt bonic. I res, va ser això. Jo quan els hi vaig proposar fer un grup d'habaneres es van quedar una mica així. Ostres, habaneres? És l'últim que hagués pensat, no?, la meva vida. Sobretot la Montse, no, que va dir, habaneres, jo, ui, no, però al cap d'un dia o dos va dir, va, sí, ho vull provar, no? I la Marta, doncs, sí que de seguida em va dir que sí, i ella tampoc havia tingut gaire contacte amb el món de l'habanera, més enllà de cantar potser el meu avi a l'escola o coses així més puntuals. I els nois, doncs, tampoc tenien aquesta relació amb l'habanera, la veritat és que no.
Clar, hem dit que el grup es funda l'any 2013.
Sí.
Ara mateix estem a l'any 2023.
Correcte.
Si les mates no en fan la pirula, són 10 anys. Celebreu els 10 anys.
Aquest any fem 10 anys i, mira, te puc dir en primícia, no ho hem dit encara a ningú, doncs que farem un disc,
hombre,
un cinquè disc. El començarem a gravar al març i no sabem quan el publicarem, quan estigui enllestit. Ens agrada fer les coses sense posar terminis sobre la marxa, però vaja, que abans de l'estiu tindrem el cinquè disc, una mica per celebrar els 10 10 anys. No és que el volguéssim fer amb motiu dels 10 anys, però ha coincidit i, per tant, doncs, farem bombo i platillo, que diuen, no? També sota el títol d'aquests 10 anys.
I aquests 10 anys de carretera, molts sotracs o ha estat una autopista de molt bon anar?
Ha estat ha estat una molt bona autopista, ben pavimentada i a més quasi sense peatges, és a dir, no ens podem queixar perquè no hem tingut entrebancs. La veritat és que tot ha sigut molt fàcil des del primer any, no? El primer any quan t'has de donar a conèixer, quan ningú te coneix, doncs ja des d'aquell moment ja tot va ser fàcil. La gent, suposo que amb la sorpresa de ser un grup de noies, doncs això ens va obrir camí de manera més fàcil, no? I després també que hi hem posat, no només vull que la gent es quedi amb l'anècdota de que som dones, ens vam treballant molt, cuidem la qualitat del so, amb un bon tècnic, amb un bon equip, cuidem la posada en escena, cuidem l'afinació, les veus, els arranjaments, per tant, també darrere d'un èxit sempre hi ha un treball, no?
Perquè els oients es facin una idea, al llarg de l'any, no sé, per exemple, l'any passat, que ja va ser un cas post-pandèmia o més proper a la normalitat,
sí.
Quantes actuacions, quants bolos?
Mira, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè sóc una mica friqui i faig uns excels amb els concerts de cada any. I l'any passat em van fer 112.
Déu-n'hi-do.
Sí. És, també val a dir que és l'any que hem actuat més. I també val a dir que dintre d'aquests 112 concerts n'hi ha uns quants, posi uns 20, que són d'un altre espectacle, que és un espectacle infantil familiar que tenim, que es diu Undina. Llavors és la suma de la cantada de maneres d'estiu tradicional i d'aquest espectacle familiar.
Explica'ns això de l'espectacle aquest.
Aquest espectacle el vam estrenar l'any 2020, en plena pandèmia, a Manresa, a la Fira Mediterrània, i és una mena de obra teatral que balla entre la peça teatral i el concert, no? És com un conte musicat, per dir-ho d'alguna manera. I és la història de tres germanes que vivien a la muntanya, però enyoraven molt el mar perquè havien nascut allà. I el pare se'ls va morir en una tempesta i la mare, plena de dolor, se'ls emporta a la muntanya per allunyar de tot record, no? Però les nenes es rebel·len al cap d'un temps i tenen moltes ganes de tornar al seu lloc d'origen, al seu bressol. I soles, sense la mare, emprenen aquest viatge cap al mar i és quan tornen al mar que redescobreixen tot allò relacionat amb el mar i tot allò relacionat amb les havaneres, no? I que si el mocador blanc, la taverna, l'avi que van a Cuba, etc. Llavors és un espectacle de 50 minuts que nosaltres, les anxovetes, fem d'actrius i a més de cantants i els seitons també fan d'actors i d'instrumentistes i expliquem aquesta història per una mainada més aviat dirigida de 5 a 9 anys. Tot i que és un espectacle que és per tota la família. Una persona de 20 anys o de 40 o de 70 la gaudirà molt també.
Ara em parlaves dels seitons.
Exacte.
Els heu donat els instruments. Lo més xungo.
Què vols dir, lo més xungo? Per ells potser serà més xungo cantar.
Vale. El baix i la guitarra.
Sí, el contrabaix, sí. El contrabaix i la guitarra, pensem que fan un tàndem perfecte, o sigui, són molt, molt treballadors i molt professionals i fan uns arranjaments superbonics i amb la conjunció també d'en Xevi Salvatell, el nostre tècnic de so, que sempre el volem tenir en compte perquè encara que la gent no en sigui conscient o la majoria no en sigui conscient, feina d'un bon tècnic de so és molt important, perquè de què serveix tocar bé, cantar bé, si després el so no surt bé, no? I no és fidel. Llavors, estem molt contentes i orgulloses d'aquest equip de seitons que tenim.
I dona, en el teu cas, a part del grup, a part de les anxovetes, també has donat el salt a la carrera en solitari.
Sí.
Ja vas treure un primer àlbum, però aquest passat 2021 vas publicar El foc, el caliu i la cendra. Què trobem en aquest viatge més enllà de les anxovetes?
Doncs, com has dit, soc cantautora de temes en català. Primer vaig començar en català i en anglès, l'any 2014, amb el meu primer disc, Alba Sísmica. Després vaig fer una parada, no me venia de gust fer temes propis, penso que és una cosa molt personal i que ho has de fer si t'ha de bé de gust, diguéssim, és molt de les entranyes, no?, surt. I ara, doncs, el 2021 vaig treure aquest segon àlbum de llarga durada, doncs, que a més n'estic molt orgullosa a nivell conceptual, no?, del foc al caliu i la cendra, i trobes cançons que representen un estat d'ànim més de depressió, de tristesa, que seria la cendra, un estat d'ànim més, doncs, de revolució i de rebel·lió, que és el foc, i el caliu, doncs, seria més aviat l'amor, la quotidianitat, la tendresa. Llavors, tot això ho resumeixo amb aquestes 6 cançons d'aquest segon àlbum. I després d'aquest àlbum vaig treure, que d'això n'estic molt orgullosa, ara fa relativament poc, fa el novembre del 2022, doncs vaig treure un single que es diu Inaguantable i que parla del maltractament de gènere, el maltractament psicològic de gènere que vaig patir durant un temps doncs, amb el meu company que tenia en aquell moment, no? I per mi aquesta cançó, Inaguantable, és la cançó de la meva carrera. No estic més orgullosa de cap altra que d'aquesta. I a més amb un missatge tan intens, no? Llavors, la meva idea ara és seguir fent cançons, seguir fent música, tant amb les anxovetes, però també amb el meu projecte personal.
També et volia comentar, tornant una mica a l'inici d'aquesta conversa, clar, les veus femenines de la Vanera, tenim a Marina Rosell, que justament rep el premi ara, la trajectòria dels Underrock d'aquest any. També tenim casos com la Sílvia Pérez Cruz, la Rosalén. Aquesta nova entrada de veus femenines, això li dona com una nova ressuscita a la Vanera?
Ressuscita, li dona aquest altre aire que mai s'ha associat a la Vanera, no? Aquest aire més tendre, més femení, evidentment. Llavors, jo penso que encara n'hi ha poques de dones que canten a Vaneres. És a dir, estem al segle XXI, jo puc entendre la història i el motiu pel qual durant molts anys sempre han sigut presències masculines als grups de Vaneres, però els temps van canviant i canvien molt ràpid, no? I en canvi hi ha coses que queden com estancades. Per tant, que surtin noves veus femenines en aquest món, doncs no només ho trobo bonic, sinó que ho trobo imprescindible. Així que animo a més dones que s'animin en aquest gènere i que es deixin estar de prejudicis i tabús.
Doncs, Tona, mira, et sembla bé que acabem aquesta entrevista amb l'Inaguantable, aquesta cançó que m'has dit, que significa tant per tu?
Totalment, m'encantarà.
Doncs, aviam, mentre va sonant de fons, moltes gràcies per venir al programa, moltes gràcies per venir a la Randa Mar.
A vosaltres.
I que aquest desè aniversari, que aquest any 2023 tan rodó, us sigui molt bo del dels escenaris.
Tant de bo. Moltes gràcies.
A reveure, també.
Està molt cansat, és normal que s'alteri. Demà ja li haurà passat, en part és culpa meva. Només m'ha insultat, no n'hi ha pas per tant. Són les 7, arribo a casa.
Cada divendres a la Randa Mar tenim un raconet d'agenda de les millors activitats del litoral català. Comencem per la Costa Brava i parem l'orella. Aviam què ens explica el Sergi.
L'agenda d'aquest cap de setmana aquí a la Costa Brava ja en suma carnaval, carnestoltes. Estem en el, o estarem, millor dit, en el cap de setmana previ. I, per exemple, això ho porten molt bé els de Palamós, perquè fan tot un seguit d'actes previs per donar l'inici a la setmana de Carnestoltes. El primer, la presentació de la reina i el rei Carnestoltes el dissabte, dia 11, a les 9 de la nit, i també hi posen un sopar. El dia següent es fa el mateix, el diumenge 12, però amb el cas dels infantils, de la rua infantil. La setmana que ve ja parlarem molt més de Carnestoltes. Ara anem per dos actes que just començaran acabat a la Randa Mar d'avui divendres. El primer, d'avui 10 de febrer, a les 7 de la tarda, presentació del llibre Passat, Present i Futur de les Cofradies de Pescadors, a càrrec de Joan Lluís Alegret i Alfons Garrido. Això serà a l'Espai 22 de Girona, al carrer Hortes 22. I també avui, entre les 6 i les 8 del vespre, hi ha el desè fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, això és el Museu de la Mediterrània de Torroella. I per acabar us farem un recordatori que entre el 3 de febrer i el 19 de març hi ha oberta l'exposició Nits a Roses, que es pot visitar a la sala d'exposicions de Ca l'Anita i té entrada lliure. Des d'aquí, des de Ràdio L'Escala, que passeu molt bon cap de setmana.
I des de la selva marítima, l'Emili ens porta una proposta de màgia i il·lusionisme. Oi, Emili?
Bona tarda de nou, companys. Doncs avui us parlem de rialles novament i és que ofereix aquest diumenge el trepidant espectacle Magic Hall amb Jordi Quimera al Teatre de Blanes. De fet, aquest espectacle d'il·lusionisme de gran format posa l'escena en escena la història de la màgia i els valors que se n'amaguen i començarà a 6:15 de la tarda de diumenge. L'agrupació Rialles de Blanes, per tant, continua aquest diumenge amb la programació d'aquest 2023 amb aquesta tercera funció que significa el pas de l'equador de les 5 que ha organitzat per aquest primer trimestre d'enguany. Es tracta, a més, d'un dels gèneres que més agrada i amb diferència al públic infantil i familiar a qui està destinada aquesta programació. En Jordi Quimera protagonitza Magic Hall, un espectacle d'il·lusionisme de gran format per teatres amb la màgia més impactant, un ritme trepidant i una posada en escena on no hi falta cap detall. El mag posarà sobre l'escenari del Teatre de Blanes tant la seva història com la de la seva pròpia màgia i també els valors que se n'amaguen. Amb aquest doble fil conductor, Jordi Quimera acompanyarà el públic en aquesta trajectòria des dels inicis, quan es va formar com a mag paral·lelament a la història d'aquest art de fer que l'inversemblant pugui semblar real. De fet, una de les frases d'aquest mag és: la màgia no és jugar, però sí, mentre sóc a l'escenari et sembla que estiguem jugant, anem, diu, pel bon camí. Recordem, aquest diumenge, a partir de 6:15 de la tarda, al Teatre de Blanes, aquest Magic Hall, aquest espectacle trepidant de màgia i d'il·lusionisme amb Jordi Quimera. I això és tot. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Gràcies, Emili. I ara anem fins a les Terres de l'Ebre per veure quina és la proposta que ens porta la nostra companya de Delta.cat per aquest cap de setmana. T'escoltem, Diana.
Doncs escolteu bé, Frank, perquè la meua proposta per aquest cap de setmana no deixarà indiferent a ningú. Us proposo navegar en vaixell residència pel riu Ebre. He estat pensant i, sens dubte, una de les experiències més al·lucinants que ofereix el riu Ebre és instal·lar-se sobre la seva superfície durant uns dies, imagineu-vos. Doncs esteu de sort, perquè he descobert que una empresa de Riba Roja d'Ebre ofereix aquesta possibilitat. Podeu passar des d'una setmana a uns dies a bord d'una petita embarcació sense necessitat de tenir el títol de patró de vaixell. Les embarcacions disponibles tenen capacitat de fins a 8 persones i compten amb cuina, llits i també bany. T'imagines cuinar un bon àpat i sopar mentre es cau el sol sobre les muntanyes que coronen el riu Ebre? La veritat és que és espectacular. Els preus varien en funció de la temporada de l'any i del tipus d'embarcació que s'esculli. Si esteu interessats, vos recomano que us poseu en contacte amb l'oficina de turisme de Riba Roja, a la Ribera d'Ebre, i ells us informaran de tot. I dit això, doncs no res, que passeu molt bon cap de setmana.
I Laia Oltra, per la teva zona, què ens proposes?
Hola, Fran. Doncs jo, abans de recomanar-vos que vingueu a l'Ametlla de Mar, a l'Ampolla, al Canal o a la Ràpita, a provar aquestes jornades gastronòmiques de la Galera, que de fet avui hem parlat amb un dels restaurants participants, també us proposo anar de museus, anar al Museu de Cambrils, perquè dissabte mateix hi ha la inauguració de l'exposició Mestres d'Aixa de Butxaca, un projecte del Museu Marítim de Barcelona i del Museu Marítim de Mallorca, que vol recollir els coneixements populars a l'entorn de la construcció tradicional de vaixells de joguina, que durant segles s'ha transmès d'una generació a l'altra i que testimonien una manera de viure, de relacionar-se amb la natura, d'entendre el joc i la joguina i d'apropar-se als principis de les embarcacions i de la navegació des de la mirada de la infantesa. I no us dic res més, Fran, perquè la setmana vinent, de fet, en parlarem d'aquesta exposició amb els seus organitzadors i hi ha temps de veure-la fins al maig, però sí que aquest dissabte doncs és la inauguració i és un bon moment també per anar-hi. Que passeu molt bon cap de setmana.
I aquí a Tarragona, demà dissabte, l'entitat Tecleta celebrarà per segon any consecutiu el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Les activitats començaran a 11:15 i duraran fins a 2:15 a la plaça dels Carros, al barri del Port de Tarragona. La jornada comptarà amb tallers científics destinats a infants entre 6 i 12 anys. A més, hi haurà zona de lectura amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Tarragona i zona de jocs i esbarjo. Els tallers estaran conduïts per 4 investigadores, cada una especialista en àrees científiques i amb la finalitat que els infants tinguin referents reals de dones científiques. I també el dissabte hi haurà la xerronada popular al casal Sageta de Foc de Tarragona, al carrer Sant Domènec. El xerró és un plat típic tarragoní d'aquestes dates que consisteix en un brou d'ossos amb fesols i verdura de temporada. Enguany també incorporaran un segon plat, que és llonganissa i escalivada amb sempre opció vegetariana. Ja per la tarda, al mateix casal, hi haurà l'actuació del grup de folk Guirigall de Solsona. Guirigall és un duet d'acordions diatònics que va néixer a principis de 2007 amb la proposta clara de fer ball tradicional amb música dels nostres temps. I també dissabte, a 8:15, al Tarraco Arena, el tret de sortir del Carnestoltes amb l'esdeveniment La Disfressa d'Or, un acte que es consolida com un dels principals del Carnaval tarragoní. Més de 14 comparses participaran i lluiran les seves millors gales en un desplegament únic. Un concurs per poder veure i gaudir les millors disfresses individuals. La presentació anirà a càrrec de l'humorista Roberto Vara. Fins aquí la Randa Mar d'aquesta setmana, d'avui. Com sempre sabeu, podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, al buscador, al cercador, fiqueu a Randa Mar i apareix els nostres programes. També ens podeu trobar a la plataforma YouTube, on posem els programes de cada dia, amb les millors seccions, i també a Twitter, @arrandamar, on també anem donant difusió a aquests continguts. Així que, com és divendres, ja acabem aquí, que tingueu molt bon cap de setmana, que el gaudiu, molt bona prova, molt bona mar i molta salut. Ens veiem i ens escoltem el dilluns a la vostra emissora local preferida. Ens anem, bon cap de setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
l'escala.
La xarxa.